A Catalunya Ràdio, Solidaris, amb Albert Segura.
La identitat sexual no és entre les cames, és al cap. I de vegades, més sovint del que ens pensem, neixen nens amb vulva i nenes amb penis. Un de cada mil, segons alguns càlculs. No pateixen cap malaltia, no necessiten que cap metge els digui què són ni que cap psiquiatre els diagnostiqui un trastorn mental. La transexualitat no és només cosa d'adults. Al contrari, una nova generació de menors trans està sortint de l'armari, guanyant a poc visibilitat i acceptació, gràcies a unes mares i pares que ja no els reprimeixen, que ja no els amaguen, sinó que els donen veu i reivindiquen els seus drets i el seu futur lliure de prejudicis i d'estigma. 93 nenes i nens fan aquest trànsit cada any a Catalunya. 437 estan actualment en procés, en transició, i són especialment vulnerables, alerta l'ONG Save the Children. No els cal cap resposta biològica, ni tractament clínic, ni cap teràpia que per curar-los els aboqui a la depressió i al suïcidi, només que aquesta societat binària els accepti com són i no els posi traves si volen canviar-se el nom o prendre hormones. Avui als Solidaris parlem d'un dret humà, el dret a decidir lliurement, el dret a l'autodeterminació de la identitat de gènere.
Solidarni, Lluria.
Ves en solidar.
Solidarni.
Camano.
Solidarius motodomini.
A Catalunya Ràdio, Solidaris, amb Albert Segura.
I amb la Carla Verdés i el Santi Soler, avui des de l'Escola Magòria de Barcelona, perquè és un exemple de com acollir i acompanyar una nena trans en el seu procés de transició. L'Ada, una alumna de 8 anys, de tercer, no és que fos una nena atrapada en el cos d'un nen, ni que hagi nascut en un cos equivocat. Potser els equivocats som els altres. L'Ada és una nena i punt, i l'Esther és la seva mare. Bona tarda.
Hola, bones tardes.
Els seus professors i amics, companys de classes, s'hi han abocat normalitzant-ho. Aquí no hi ha res a amagar, ni cap burla ni assetjament. El Jaime González és el director de l'Escola Magòria i el Dani Mateos, el seu tutor. Tots dos, a més, són psicòlegs. Què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
I moltes gràcies per obrir les portes als Solidaris i permetre'ns transformar en estudi de ràdio aquesta aula. Com està l'Ada? És més feliç? Està més contenta? Com ha anat a l'escola aquesta transició social que va començar fa 2 anys?
Sí, claro, sí. Ahora se siente como que, digamos que al principio, cuando se empezó a mostrar su identidad sentida y a venir al colegio vestida de niña y tal, pues está un poco, digamos, hiperfeminizada. Muy de rosa, con sus volantes, tal. Más que nada, pues un poco para expresar, ¿no?, lo que era, y con un poco miedo que alguien le pudiese quitar esa identidad que tanto le había costado conseguir. Pero ahora la verdad es que se ha relajado bastante, ha visto que la gente le respeta por lo que es, y eso ha supuesto, la verdad, que está mucho mejor, mucho más relajada. Sí, estamos muy contentos, la verdad.
¿Y cómo ha cambiado la vuestra percepción como pares de los infantes trans? Desde el shock inicial, imagino, fins ara, que és feliç.
La verdad es que cuando nos lo comentó no teníamos ninguna percepción de niños trans, porque no sabíamos que existía esta realidad, ¿no? Fue todo un shock, digamos, o sea, y siempre, en un principio, pues siempre intentando quitarle la idea, siempre intentando que fuese solo en casa, que se vistiera, que se disfrazara, después se quería vestir de niña, siempre en casa, tal. Pero luego, una vez que ya se hace público y que ya es una realidad y que ya te enteras y que ya buscas el nombre, que tiene, que compras la ropa, socializas, lo abres, es como, digamos, otra faceta, porque te entra, pues, muchísimo miedo, te entra pánico, te piensas, ¿no?, ¿Cómo va a reaccionar en el colegio, mi familia política, o sea, el tendero, el dentista, el pediatra? Entonces es todo, pues, como con mucho miedo, ¿no?, y una sensación de vértigo, como que vas, digamos, al abismo, que luego en realidad te das cuenta que el abismo era real, porque no hay ningún tipo de formación en estos temas. Pero bueno, el caso es que todo esto pasa a otra fase, ¿no? Y es una fase de alivio cuando ves que el colegio reacciona de una forma fantástica, mucho mejor que hubiésemos imaginado, ¿no? Que me encanta de la forma que Magòria trata este tema. Que ven la diversidad como algo que se crea y que se hace, y que se hace a través del ejemplo, ¿no?, en la práctica. También tenemos la suerte que en la clase de Ada hay una niña que tiene dos mamás, I entonces pues esto también ayuda, ¿no?, a ensenyar a través de l'exemple.
I com han reaccionat els seus amics i professors? Com us heu adaptat a l'escola per acompanyar-la en aquest període d'afirmació i procés de trànsit? Suposo que informar tothom per combatre prejudicis i normalitzar-ho. La Magòria és una escola familiar, cooperativa, petita, amb una sola línia, i des del primer dia a l'ADA li vau canviar el nom als expedients, us dirigiu a ell en femení, va al lavabo de nenes. Jaime?
Sí, cuando se pusieron en contacto con nosotros para explicarnos que felizmente tenían una hija, nos pusimos manos a la obra y lo primero que hicimos fue entrar en contacto con personas que trataban el tema desde hacía tiempo. Nos teníamos que informar. El hecho de que Ada sea una niña a nosotros también nos ha abierto el abanico de posibilidades profesionales, humanas. Tal vez tengamos más que agradecerle nosotros a ella que ella a nosotros. Nos ha hecho mejores profesionales y posiblemente mejores personas. Y ya desde el principio tuvimos una reunión con las familias del grupo de Ada para que estuvieran al tanto de lo que pasaba. No, teníamos claro que no había nada que esconder. No estamos hablando de nada de lo que avergonzar y no hay ninguna patología, no hay ninguna anormalidad. Sencillamente, en primero, teníamos una niña más en el grupo y queríamos que esa normalidad imperara en la vida de la niña y sobre todo en el entorno escolar.
I a la seva classe, Dani?
Funciona com funciona a qualsevol escola, diria que és el dia a dia. Els nens viuen el present continu, ho assimilen tot a mesura que ho van processant. Davant la sorpresa van arribar al setembre a veure què passa i a la setmana, veritablement, ja era una cosa normal. Normal perquè estava normalitzada i és que, fins i tot, crec que tenen un avantatge per damunt nostre, els nens, per damunt dels adults, i és que són més capaços més capaces d'adaptar-se a la situació perquè qualsevol situació per ells és nova. Qualsevol situació la viuen de manera de l'instant. Per tant, des d'un primer instant van reprendre els llaços que tenien amb ella i a posar-se a jugar, i amb la pura convivència s'ha vist la normalitat. I la gràcia, i crec que és aquest el gran avantatge, i és que aquesta normalitat es continua visquent i que duri.
Si en el cas dels alumnes homosexuals, que no té res a veure amb la transexualitat, l'assetjament escolar ja afecta més de la meitat, en el cas dels nens i nenes trans, aquest bullying és encara més greu i els intents de suïcidi es disparen fins al 20%. És un col·lectiu de risc, especialment vulnerable, i l'entorn és fonamental, un entorn que ho accepti. Jaime, les escoles tenen les eines, els educadors, el personal dels centres està preparat per casos com el de l'Ada?
En circumstàncies humanes s'impone el humanisme, és a dir, deixar-te llevar per la intuïció, per la empatia, per tratar de ponerte en el lugar del otro i a partir de ahí, siguiendo tu propia intuïció, que creo que és lo que mejor puede definir un profesional de la educació, llevar adelante una labor de normalització i de dar seguretat a la persona que de repente no cumple con el estàndar.
L'Ada té uns pares, l'Ester i el Pol, que li han donat suport en tot moment, però segur que, malauradament, en molts casos, això no és així. Pares que encara els reprimeixen. Què ha de fer un mestre, llavors? O si el nen intenta amagar-ho?
És difícil.
Clar, és bastant difícil aquesta resposta, eh? Perquè, de fet, o sigui, com a mestre el que podem fer és orientar davant del conflicte, sigui el que sigui, o del dubte que puguin tenir les famílies. Quan eviten el conflicte, la cosa es fa més difícil. Sí. Estic pensant no només en aquesta situació, és que en qualsevol situació, el nen que està desatès, el nen que li falta concentració, el nen que, clar, si ells són conscients d'això, podem fer un pla de com reconduir la situació. Si ho neguen, doncs difícil resposta.
Lo peor que puede suceder en una situación educativa es que los interesados principales, que son los padres, la nieguen. Si se niega el problema o si se niega la situación, las posibilidades de que la escuela tenga una intervención positiva y efectiva se reducen casi a cero. Una mala escuela no puede con una buena familia, en la misma medida que una buena escuela no arregla una mala familia. Y yo creo que es muy aplicable a este caso. De manera que lo primero es la aceptación de que hay algo que se sale de la normalidad y vamos a ver cómo lo reintegramos a la normalidad con total disponibilidad y procurando que no afecte en absoluto a la persona involucrada.
Solidaris, som els de Catalunya Ràdio, avui des de l'escola Magòria de Barcelona. La identitat sexual no és entre les cames, és al cap, no entén de cromosomes, ni de genitals, ni depèn de metges ni psiquiatres. I la transsexualitat no és només cosa del món adult. Hi ha nenes amb penis i nens amb vulva, molts s'amaguen, pateixen, forçant-se a assumir el rol que aquesta societat binària els imposa, amb una pressió brutal per la imatge. Però l'Ada, de 9 anys, no s'amaga. Tampoc la Cora, que en té 7. Saludem ara els seus pares, l'Anna i el Ramon. Bona tarda.
Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Formen part d'una nova generació de pares de nens i nenes trans que, en comptes de reprimir-los i amagar-los o portar-los a teràpia per curar-los, suposadament, els donen veu i reivindiquen els seus drets i un futur lliure de prejudicis i d'estigma. La transsexualitat és molt més que nens que volen jugar amb nines i dur faldilles. Com us en veu adonar? Quines preguntes, quins comentaris us feia la vostra filla, la Cora?
Nosaltres, evidentment, teníem un desconeixement del que és la transsexualitat en si, però sí que ens vam adonar que la Cora ens enviava indicis i senyals molt clars de que no s'identificava amb el gènere que li van assignar al néixer, des de les seves primeres formes d'expressió. Ja no només era que li agradaven les nines o que li agradava posar-se un vestit, perquè bueno, això, en principi, qualsevol nen o nena podria jugar amb les joguines que li agraden, no? Sinó que quan ella jugava a casa s'expressava en femení, per exemple, no? I als seus jocs ella sempre era la princesa, la mama el príncep o el papa, però ella sempre en femení. I vull tenir el cabell llarg, jo sóc una nena, des de que va començar a parlar.
No sé si mai n'havíeu sentit a parlar, que els nens i nenes trans són una realitat. Ramon, no teníeu cap referent.
Sí, zero formació, zero referents, però un amor incondicional que et porta, doncs, a informar-te, a formar-te i a compartir, doncs, aquesta experiència, a adonar-te'n que no són binaris, que no hi ha nens i hi ha nenes, que hi ha una diversitat molt gran, i la veritat és que és un aprenentatge molt gran i que t'ajuda a conèixer molt el fet de trobar-te amb una criatura com la Cora.
Potser estem preparats perquè un fill o filla ens digui que és gay o lesbiana, però no encara perquè ens digui que és trans, Esther.
La lucha LGTBI siempre ha estado más centrada en lo que es los gays, las lesbianas y todo esto. Entonces ellos ya tienen un recorrido más largo. Por desgracia, el tema trans siempre se ha escondido, ¿no?, entre las siglas. Y es solo recientemente cuando las personas trans hemos cogido las riendas y decidimos luchar para quitar un poco el estigma de lo que ya había también, ¿no? Que pueden tener una vida plena, que pueden ser queridos, amados, como todo el mundo. Y simplemente no es que desde pequeños nacemos con el cerebro de niño, cerebro de niña, cerebro de guapo, de feo, de alto, de bajo. No, eso no existe. Somos todos personas y en cualquier momento de tu vivencia, porque todo es una progresión, tu identidad es progresiva, igual que tú vas cambiando como persona, todo lo que es tuyo puede ser tu identidad de género, puede ser todo, va también progresando y cambiando.
Cuando una familia le es más fácil entender que tiene un hijo gay o una hija lesbiana, esto es porque la sociedad lo tiene como más integrado y está más informada sobre el tema, y después porque la sociedad y el sistema está montado de una manera que nos dice que si eres hombre tienes pene y si eres mujer tienes vulva. Y entonces, a partir de ahí, es un constructo social. Y esto es lo que hace que les cueste más entender el tema de la identidad, cuando no tiene nada que ver. La identidad es un sentimiento íntimo de la persona. Nadie tiene derecho a decirle a otra persona quién es, cómo se siente i quin deve ser.
Això segur que els nens i nenes de tercer, en aules com aquesta de l'escola Magòria, on som ara, els és més fàcil d'entendre que els adults. Dani.
Fa 2-3 anys, quan vam viure el procés aquí a l'escola, que clar, els nens mateixos deien, però no deia que era nen. Tu com et sents? Tu et sents nen o nena? Nen o nena, cadascú deia que... Pues ella se sent nena. I aquí s'acaba. Clar, jo em sento nen, doncs soc nen, ella se sent nena, és nena, o jo em sento nen, el que sigui. És aquesta identitat és també la que... Com viure per part dels altres nens, és a dir, clar, jo també tinc la meva identitat, per tant, ella té la seva identitat, i aquí s'acaba, i tirem cap endavant i ja està.
Exacte. Sí, però és curioso com a tots nos han dit cuál es nuestra identidad, nada más nacer. Nadie hemos tenido tiempo de pensarlo. A todos antes de nacer ya nos han dicho si somos niños, somos niñas o lo que sea, ¿no?
One day I'll grow up and I'll be a beautiful woman. One day I'll grow up and I'll be a beautiful girl. One day I'll grow up and I'll be a beautiful woman. One day I'll grow up and I'll be a beautiful girl.
Els solidaris avui també ens acompanya un altre pare d'una nena trans, el Jaume Ulldemolins. Bona tarda.
Bona tarda.
Secretari de Crisalis, que és l'associació de familiars de menors trans que desmunta tòpics i etiquetes, lluita perquè no es busqui una resposta biològica, un tractament clínic, el que no és pas cap malaltia, cap trastorn mental. Serà nen o nena? És la pregunta que més se'ns fa quan estem embarassats. I què? No preguntem pas si tindrà els ulls blaus o verds, si serà rossa o morena, alt o prim. Fins i tot abans de néixer, el nadó està ja contínuament bombardejat, no?, per missatges d'assignació de gènere del seu entorn.
Sí, està bombardejat amb un missatge d'una societat que és totalment binària, heteropatriarcal, no?, i en el qual, però, bueno, està establert que has de ser home o has de ser dona, i si ets home t'han d'agradar les dones i si ets dona t'han d'agradar els homes, no? Nosaltres, però, bueno, lluitem per donar un missatge de que existeix una diversitat i que aquesta diversitat és una diversitat real i no ha de ser patologitzant com fins ara ha estat tractada, no?
Us vau preguntar què hem fet malament com a pares, en què hem fallat, o intentar buscar una explicació biològica?
Buscar-te una explicació realment, però, bueno, en aquell moment, no? Per exemple, amb la meva filla, nosaltres quan ja vas començar a expressar realment la seva identitat, tenia 3 anys, ara té 13, o sigui, fa 10 anys, nosaltres vam dir, bueno, aquí hi ha algun problema, no? Vam anar a una psicòloga, el que va dir que, bueno, que en aquell moment la nena no tenia un problema, sinó que el problema estava en nosaltres, no? Que passava massa temps amb la seva mare i estava idealitzant a la seva mare, no? I el que havia de fer era passar més temps, no?, amb mi.
A quin segle, això?
Pues això va ser en aquest segle, o sigui, no, no tan lluny, no? Llavors, bueno, va ser una cosa que vam dir, bueno, ho intentarem, potser té raó, no? Perquè tens una desinformació i allò cada cop anava pitjor, no? Entraves a internet, posaves transsexualitat i el que te sortia, pues, bueno, drogodependència, prostitució, molt marginal, no? I deies, mare de Déu, què és això, no? Nosaltres després vam crear l'associació aquí a Catalunya en el 2015, que érem 7 famílies, no? I actualment aquí a Catalunya som 115 famílies, que vol dir que hem fet una feina. El que jo aconsello és que quan es té alguna situació així, que es vagi a una associació en condicions i que no es deixi portar una miqueta per lo que s'escolta, no? Perquè, vulguem o no, la societat encara està canviant, però no hi ha una societat amb la qual estigui tan oberta com realment a lo millor podem pensar, no? No es dona el cas com, per exemple, a l'escola, no?, d'aquí a Magòria, que, bueno, des d'un inici va tindre la ment oberta, va poder portar a Ada de la mà correctament, però no totes les escoles, no?, tenen aquesta informació o no s'han preocupat de tindre una informació.
Quan vau anar a demanar ajuda, ho vau fer creuant els dits, Ramon? Us costava dir la paraula transsexual? Perquè està molt estigmatitzada. Potser pensàveu que això és cosa de prostitució, com deia el Jaume, de drogues, no teníeu referents. Al contrari, us agafa per sorpresa i amb l'heteronormalitat instal·lada al cap. I per això és clau l'ajuda d'altres pares.
Sí, evidentment. O sigui, l'ajuda és important, no, és vital. O sigui, crec que tots necessitem ajuda. L'amor és incondicional cap a la persona, tingui la identitat que tingui. No condiciona. O sigui, si és nen l'estimes d'una manera, si és nena l'estimes d'una altra, el nen ha de ser un machote, la nena ha de ser una princesa. No, o sigui, jo crec que hem d'aprendre a estimar a la persona. Mm-hmm.
Què és el més difícil en aquesta transició? Quines traves us heu trobat?
Bueno, hi ha una mica de transfòbia ja des de les mateixes institucions. Qualsevol persona transsexual que pel motiu X no hagi pogut canviar-se el DNI o simplement no es vulgui canviar el nom en aquest DNI perquè no vol passar parlar-ho, que un psiquiatre, no, pues t'hagi de dir què és el que tu ets, no? Mm-hmm.
Com va ser el trànsit social de la Cora? Anna, Ramon.
Nosaltres en qüestió de una setmana, Ramon?
Sí. Aproximadament.
Vam fer el trànsit social de la Cora, perquè ella ho demanava, ja no podíem esperar més, i ella necessitava ja, ella deia que és que sóc una nena, les meves amigues tenen molta sort perquè són nenes i les reconeixen com a nenes, i a mi ningú em reconeix com una nena. I això no podien consentir que la nostra filla estigués patint d'aquella manera, no? i llavors vam informar el col·legi i ara està primer i de moment va tot bé. Sí que, bueno, alguna vegada algun comentari, ja sabem com som les criatures, però de moment ho portem i l'escola també està molt oberta a ajudar i sobretot a que en aquest aspecte no deixa passar ni una, qualsevol comentari fora de lloc. El més difícil per nosaltres va ser la por a la societat, la por a que algú li pogués fer mal a la nostra filla. Això és el que a nosaltres, com a pares, ens va costar més. Teníem el recolzament de la família, teníem el recolzament dels amics i amigues, de tot l'entorn, però no sabíem, al sortir al carrer, què podia passar amb la nostra filla. O sigui, que ningú li fes mal. Això és la por que, el que ens feia no dormir.
Bueno, sempre el tens, o sigui, com a pare, tinguis el fill, filla que tinguis, sempre tens aquesta por, aquest instint de protecció que tenim cap als fills. Però en aquest sentit, com surt de la normalitat, entre cometes, que és el que és l'habitual, doncs tens aquest sentiment de sobreprotecció. Vale? Al principi, com deia l'Anna, quan sortíem al carrer, després ho reflexiones i de forma innata els dos agafàvem la mà de la Cora, però ferma, i anaves amb el cap ben alt i miraves cap a tot arreu, no volies veure una mirada fora de lloc, no volies, i això et porta, doncs, a actuar de determinada manera. Sí que és cert que en aquest àmbit et vas relaxant, però aquesta por, bueno, jo crec que com a pares, aquest patiment i aquesta por pels nostres fills sempre la tenim.
Doncs preguntem-li a la Cora directament, aquesta nena de 7 anys que avui ens acompanya en aquests solidaris des de l'Escola Magòria de Barcelona. Hola, Cora, com estàs?
Hola, bé.
Quan vas saber que eres una nena i no un nen, com et deia tothom?
Quan vaig néixer. És perquè jo no era un nen. És perquè ells pensaven que jo ho deia per jugar. Jo ho vaig notar molt ràpid.
Es pensaven que ho deies per jugar, que eres una nena. Com vas fer el pas de dir-ho als pares a només 4 anyets?
És perquè jo ja no aguantava més. Pues quan jugàvem a princeses, pues ells eren els prínceps i jo era la princesa i ningú donava compte. Volia intentar que es donessin compte de que jo no era... Em deixaven estar amb les nenes, però deien, per què no vas amb els nens? No, perquè jo vull anar amb les meves amigues.
I com recordes el dia que la mare i el pare et van dir que d'acord, que entesos, que podies fer el pas, aquesta transició social, i que d'ara endavant et tractarien com la nena que ets?
Em vaig posar a saltar i a donar voltes per tota la casa. Pues perquè ara sóc qui realment sóc.
Li vam anar a comprar roba nova, perquè a ella li agraden molt les faldilles de tul, les diademes, i volia tenir el cabell llarg. Això li costava una mica d'esperar,
sí,
a que li creixés el cabell. Però ara ja no, a que no, carinyo? El tercer dia d'haver fet el trànsit, bueno, és que m'emociono amb això, però ja anava amb la seva robeta nova, la seva diadema, doncs com la Cora, no? La nena que sempre ha estat. I ens va dir el seu pare i a mi, em sento millor que mai, en 4 anyets. O sigui que això és molt descriptiu de com és respectar la identitat d'una persona i no posar-la en dubte mai. Aixequem les nostres mans i cridem fort, junts podem canviar tot, quan unim les forces. Som el foc que portem dins, som el motor d'aquesta revolta, és la nostra història.
Jaume, et preocupa el futur de la teva filla? Quan és petita és més fàcil, però què passa a l'adolescència i quan s'entra en el món laboral? Bullying, discriminació...
Bueno, jo crec que el més difícil que es poden trobar en aquest procés no és en si les agressions, no?, que puguin patir, no?, els nostres nens, sinó que també, aviam, hem d'entendre que no només una bufetada fa mal, sinó que a vegades les mirades, no?, aquests comentaris, no?, que fan, això són actes, no?, de microviolència que vulguis o no, pateixen, no?, els nens. Anaves a una escola i depenies molt, no?, de l'equip directiu, de que el trànsit social d'aquests nens, d'aquestes nenes, sigués favorable, no?, en el qual l'anomenessin amb el seu nom, amb el qual se sentia identificat, que pogués anar als vestidors, als lavabos, que tothom, pues, la tractés amb la seva identitat de gènere amb la qual se sentia identificada la persona. No?
Tant de bo el món, la resta de la societat, fos com aquest microclima de l'escola de l'Ada, de la Magòria, però malauradament no és així. Us preocupa el futur, Esther?
Pues sí. La verdad, no puedo decir que no. Ahora a esta edad es un poco hacer el entorno más cercano, pues hacerlo seguro, ¿no? Pues ella va a piscina, pues a principio del año cuando hizo el tránsito ya hablé con el monitor cómo lo íbamos a hacer en el tema con las duchas, con tal. Luego en el casal que va por el verano también he hablado también con los monitores, están todos al tanto. Entonces, bueno, es un poco a poco, ¿no? Ir abriendo el camino y por lo menos que el entorno que tienes más inmediato sea un entorno seguro para ella. Luego, la pubertad, eso ya poco a poco lo iremos viendo, ¿no? Porque, claro, es una edad difícil y, claro, ella, pues, tendremos que ver cómo se siente y cómo la podemos seguir ayudando.
Yo, como madre también, bueno, es algo que sí que pienso a menudo, ¿no? Y como toda adolescente, pues es una etapa complicada, ¿no? Llavors, sí que m'ho penso, ¿no?, moltes vegades, però el que fomentem a casa és la naturalitat, la seguretat i el diàleg i la confiança. I això ho estem fent des de les seves primeres formes d'expressió en el moment en què nosaltres ja vam ser conscients de que la Cora s'expressava d'una forma que no era la que veiem a la societat. Llavors vam crear aquest clima perquè ella flueixi, no? De moment ho estem aconseguint. Llavors, d'aquí a que siguin més grans, esperem que tot això lluitar perquè la societat vagi avançant, societat i sobretot el sistema, les institucions.
Els llibres de text a les escoles encara diuen que els nens tenen penis i les nenes vulva, no, Dani? Com ho feu a la classe de l'Ada?
Sí, bueno, primer utilitzem pocs llibres de text, optem més per materials propis que elaborem des de l'escola, però una cosa és que la literatura escolar parli de si els nens tenen penis i les nenes tenen vulva, i després es tracta del que ensenyem a l'aula, no és el llibre de text, és la convivència. O sigui, aquí el que estem parlant no és de anem a aprendre anatomia humana, no, anem a aprendre a relacionar-nos i entendre's i respectar-nos amb les persones, independentment d'això. O sigui, també hi ha nens negres, nens grocs i nens marrons i nens... Sí, d'acord, i t'ho dirà un llibre o no t'ho dirà, però si això és un exemple més que ho aprenen en la pura convivència.
Lo que vemos más difícil es pues el tener que educar y formar a, pues, por ejemplo, a los pediatras, pero en la educación, sobre todo en los libros de texto, es un tema que he estado pues muy interesada en lograr solucionar, pero desde el primer momento que lo propuse aquí en la Generalitat me daban largas y me mandan a Madrid, y en Madrid está todo muy inestable, total, que no veo el momento de cómo... Porque, por desgracia, casi todas las editoriales más importantes que se encargan de libros de texto son religiosas, y es muy difícil que quieran cambiar y abrirse la diversidad.
Yo quiero añadir que, mientras tanto, hay algo que los profesionales de la educación podemos hacer. O sea, partiendo de la base de que los libros de texto separan a los niños por sexos de forma taxativa, sin embargo, después los profesionales de educación pueden transformar esa información, que, digamos, desde el punto de vista anatómico es objetiva, en algo que haga percibir a los niños que el hecho de tener un sistema reproductor masculino no te convierte necesariamente un niño y viceversa.
Claro.
De manera que, finalmente, es la opción emocional, existencial, interior que la persona lleva a cabo.
Veritablement, evidentment hi ha casos de persones trans de més edat, però quan s'està donant a conèixer tota aquesta situació és en els darrers anys. Clar, cal esperar quin efecte tenen aquests darrers anys. És a dir, la societat aquesta que volem transformar, pensem com van ser educats fa 20, 30, 40, 50, 60 anys. És a dir, que les persones que els hi ha tocat la fibra, diguem-ne, de prop, evidentment són les primeres sensibilitzades i les primeres sensibilitzadores.
Mm-hmm.
Però el fruit d'aquesta sensibilització no és immediat. L'autèntica millora es notarà si els fonaments, aquesta educació, aquesta base, la seguim treballant al dia a dia, és a dir, a les escoles.
Ah,
si el llibre de text acaba canviant o no canviant, esperem que canviï, però és més aquesta acció formadora. Abans parlàvem justament d'aquest tema i anava a posar un exemple que abans s'ha anat. També hi ha els contes, diguem així, tradicionals que parlen de la princesa Dova i del príncep fort. Molt bé, hem d'ometre aquest llibre tradicional de la classe? No. L'hem de educar, aquest llibre tradicional. Podem parlar d'aquestes coses, però els matisos que pugui donar l'educador, que és al cap i al fi és l'autèntic impuls en aquest món, doncs aquí és on cal posar-li...
És aquí on, clar, el que dius tu, no? L'educador, pues, per exemple, pues, quan s'està donant, no? El cos humà.
Exacte.
Pues, que realment doni el cos humà per lo que és, no? Que no és només home i dona, que un home té un penis i una dona té una vulva, sinó que realment pot haver una dona que tingui penis i un home que tingui una vulva, no? Però no hem d'oblidar que la transsexualitat no és que sigui una cosa d'ara, ja ve antigament, no?
Per exemple, és tan fàcil com quan parlem de l'aparell reproductor, sempre es parla d'aparell reproductor femení i masculí. Seria tan fàcil com dir gestant i fecundant. Perquè si no, les persones trans, la meva filla, per exemple, se sentirà excluït al dia que es doni aquesta matèria. I és tan senzill com canviar aquesta terminologia.
La terminologia, sí. Això seria genial, ja.
Doncs que l'Ada i la Cora siguin molt felices i que ningú, tampoc cap metge, cap psiquiatre, ningú els digui què són i què no són, que siguin lliures per decidir. Gràcies pel vostre testimoni avui a Catalunya Ràdio, gràcies per no amagar-vos, els pares, Esther, Anna, Jaume, Ramon, per acompanyar-los i molta sort en aquesta lluita contra l'estigma. I Jaime González, director de l'Escola Magòria, des d'on estem amatent aquests solidaris d'animació Mateos, tutor de tercer per molts anys i molt bona feina. Bona tarda.
Gràcies.
Gràcies.
La gent t'assenyala veure que vas vestit diferent. Et prens el dia tot rient i amb ben poca cosa estàs content.
Som els solidaris, som els de Catalunya Ràdio. Aquesta lluita dels transsexuals és ara en el mateix punt que la dels homosexuals als anys 70, quan van aparèixer els primers moviments reivindicatius. Potser ja no es considera una malaltia, si més no, en teoria, la pràctica ja és una altra cosa, però estan farts d'haver de passar per metges, que un psiquiatre els hagi de diagnosticar disfòria de gènere perquè es puguin canviar el carnet d'identitat. Per exemple, Catalunya és pionera en la lluita contra la transfòbia, en trencar estigmes, però encara som lluny d'entendre realment la transsexualitat com una forma més de la diversitat humana i no com un trastorn mental. També hem convidat aquest programa des de l'Escola Magòria de Barcelona, la Rosa Almirall, que és ginecòloga i creadora de Trànsit, servei gratuït d'informació i assessorament per a transsexuals i que ja té 1.600 persones, unes 300 menors d'edat, sobretot adolescents de 13 a 15 anys i nens de 3 a 5. Bona tarda.
Bona tarda.
I la Lina Molero, portaveu de Transforma la Salut i activista trans, una plataforma d'associacions que ha estat clau en el canvi de model de salut que s'ha començat a implementar aquest any a Catalunya i que és pionera al món. Ara ho dèiem, benvinguda als Solidaris. Bona tarda.
Gràcies, bona tarda.
És el gran cavall de batalla dels trans arreu del món, que la transsexualitat deixi d'estar patologitzada, que no es tracti com una malaltia. Els metges, en qualsevol cas, poden acompanyar aquests menors a la transició, però no avaluar-los ni dir què són ni quan han de fer el pas. En definitiva, respectar el dret a l'autodeterminació de la identitat de gènere, el dret a decidir lliurement, sense ingerències.
Pues evidentment que sí. El que passa que, malgrat això sigui evident i claríssim, pues venim d'un històric en què a les persones transsexuals o identitats de gènere no normatives, quan entren amb la possibilitat de fer algun tipus de tractament hormonal, que són els anys 50-60, que és quan comença a haver-hi la pastilla anticonceptiva, pues, bueno, tota la maquinària mèdica fa una estratègia per intentar donar aquest tipus de tractament que els converteix en malalts mentals. Això, de fet, s'ha fet en medicina en molts altres aspectes, no? I llavors, sols si hi ha aquest diagnòstic de malaltia mental, es pot accedir a aquest tipus de tractament hormonal, no? I això, potser en els anys 60, doncs, podia passar a ser, no? Però el que és vergonyós és que en el segle XXI continuem amb el mateix esquema, no? I, de fet, Trànsit és el que he intentat trencar.
Més de 2.000 persones han canviat el seu sexe, el DNI, des del 2007. S'han multiplicat per 3 els casos en els darrers anys. Ja no és obligatori sotmetre's a la cirurgia de reassignació genital per rectificar el registre, per canviar-se de nom i sexe, però sí encara s'exigeix un diagnòstic psiquiàtric de disfòria de gènere i seguir el tractament hormonal un mínim de 2 anys. Això no vulnera el principi que cap persona ha de sotmetre's a tractaments mèdics per veure reconeguda legalment la seva identitat de gènere?
Sí, totalmente. Es como decía Rosa recién, en Cataluña tenemos, somos pioneras de alguna forma en cuanto a salud y en cuanto a la autodeterminación del género, pero nos topamos con que hay jurisprudencias que no son de la ley catalana, sino que ya implican lo estatal, y en este sentido la ley del 2007 en este sentido pues es un freno a esta nueva concepción de ver el género, ¿no? Porque en definitiva pues es como tú dices, por un lado despatologizamos, entendemos el hecho trans como parte de la diversidad humana, pero por otro lado nos vuelven a patologizar para poder cambiar un DNI. ¿No? Entonces, de hecho, hay muchas personas que, si bien ya están en condiciones de poder hacerlo, deciden no hacerlo porque no quieren pasar por ese proceso de patologización. Hay personas que no quieren que un informe diga que son personas enfermas para poder cambiarse el DNI. Y en esa lucha estamos, ¿no? Estamos intentando, mediante dos leyes que están ahora dando vuelta por las cámaras, ya no solo con el tema adultos, sino con el tema menores, que esto es otro gran tema también, que actualmente no tienen posibilidad de sí cambiar el nombre por un uso común, pero no cambiar el género, ¿no? Esto ni siquiera lo contempla la ley antigua, y hacia ahí vamos.
Les dificultats per trobar medicació hormonal, aquests bloquejadors de la pubertat per problemes de subministrament, medicaments que es deixen de fabricar o traves, aboquen els adolescents trans a una situació insuportable. Són fàrmacs imprescindibles. Si un noi transexual no pren la medicació feminitzant, els canvis reverteixen, els tornaria a sortir pèl, tornarien a guanyar massa muscular, a tenir la pell més greixosa.
Doncs sí, el que passa que des de la medicina no hi ha cap medicament que es reconegui explícitament amb la seva indicació que sigui un tractament per a persones amb identitats de gèneres no normatives o per persones transsexuals. I aquí tenim un problema, és que no existeixen aquests tractaments. Per tant, moltes vegades els laboratoris treuen un fàrmac del mercat desconeixent totalment que els usuaris d'aquesta medicació són persones trans. Aquí ja hi ha una transfòbia tremenda d'eliminar, de lo que seria l'espectre de la Terra, pues, tot una indicació d'un tractament que no es reconeix des del punt de vista dels laboratoris farmacèutics ni des de l'Agència Espanyola del Medicament. I que és un tema.
No totes les persones transsexuals superen. Els menors trans decidiran si es volen operar quan siguin grans o si s'accepten com són. Cal desterrar el mite que operar-se, que la cirurgia de reassignació genital és com l'objectiu final perquè una persona transexual sigui feliç. Imagino que les retallades han complicat més les coses, perquè la llista d'espera per operar-se, si es vol fer aquestes reassignacions de sexe, és interminable. 200 persones en espera, al ritme que s'estan allargant aquestes llistes per a retallades, l'espera s'allargarà 20 anys i no tothom se la pot pagar. Una vaginoplàstia costa 17.000 euros, una mastectomia 2.000, i la cirurgia genital no està ben resolta en el cas de les noies que volen penis.
Totalmente, totalmente. De hecho, es justamente el nuevo modelo es lo que más ampara, ¿no? Que todas las identidades son válidas, que no hay un recorrido cerrado para producir X persona u otra, ¿no? En fin, hay tantas identidades posibles como personas hay en el mundo. Es incorrecto pensar que el destino final de una persona trans tenga que ser la reasignación genital, ¿no? Habrá personas que ni siquiera, iría más allá, que ni siquiera quieren tomar hormonas. O sea, no solo no operarse, sino que ya les va bien con hacer determinados cambios y no hormonarse.
De fet, per nosaltres, la nostra utopia seria estar en una societat no binària, és a dir, que es reconeguin totes les identitats de gènere, no? I sobretot també que no fos necessari el fet de modificar els cossos, que la mirada de tots, és a dir, tots els cossos són perfectes, tots els cossos són desitjables. Mentrestant, com que no estem en aquesta societat, entenem que moltes d'aquestes persones a les que tenem tenen moments molt importants a la seva vida en què poden arribar a ser molt dependents del tema hormonal o inclús algunes persones de lo quirúrgic. I que hi ha persones que no volen aquest model i que realment són activistes de reivindicar cossos dissidents. I cada vegada més, i és per mi un luxe tremendo, el fet d'atendre a nois trans que, malgrat tenir una barba tremenda, doncs no es fiquen a la faixa compressora de les mames i ensenyen les seves mames, i bueno, no deixa de ser referents i acostumar-nos a que tots els cossos són perfectes, no hi ha cossos equivocats. L'autoimatge en l'adolescent, aquest moment de canvi i aquesta vivència d'aquest moment de canvi, i a més a més un canvi que no tens referents i per tant el teu cos va cap a un lloc on se suposa que no hauria d'anar, doncs és un moment molt, molt dur, no? I bueno, quan venen a trànsit, o sigui, la seva esperança és la medicació, o sigui, no pensen en que estiguin malalts i que per això es prenen una medicació, sinó que és realment una medicació necessària per tenir aquesta autoimatge, no? I perquè aquest cos no es modifiqui cap a on realment senten que no s'ha de modificar, i és molt, molt dur. Vull dir, en persones adultes, o sigui, quan estem parlant de persones que es neguen a hormonar-se o que no necessiten hormonar-se o no necessiten operar-se, són persones moltes vegades adultes que han fet un gran camí respecte i una gran reflexió sobre el gènere i sobre els cossos, però això és habitualment en l'adolescència, que són les persones més blanc-negre, més jo vull ser igual que els iguals meus, és molt, molt difícil fer aquest tipus de crítica a mantenir potser un desenvolupament del seu cos o a que respectin, que no facin tractaments. Vull dir, no els podem convertir en herois, és que no són herois, estem en una societat que els exigeix una figura molt determinada. I per tant, doncs, bueno, els hem d'acompanyar, no, les famílies com poden, nosaltres també, fer-los i fer reflexions i sobretot mostrar-los, i a vegades persones amb identitats no normatives més grans que tenen altres camins, però han de tenir aquesta obertura i apropar-se.
Tot es basa en el dret a l'autodeterminació i a decidir-ho absolutament tot.
Clar, però la paraula dret a l'autodeterminació és molt bonica, però també és una utopia, perquè el dret a l'autodeterminació en una societat binària que t'exigeix un determinat cos no deixa de ser una etiqueta preciosa, però això requerirà que tota la mirada de tota la societat canvi una miqueta, perquè si no canvia la mirada, doncs tindrem moltes més persones amb identitats no normatives que realment voldran assemblar-se, diguem, al gènere amb el que s'identifica a tope, no? I potser doncs no és el desitjable.
Rosa Almirall, ginecòloga i creadora de Trànsit, i Lina Molero, portaveu de Transforma la Salut i activista trans, gràcies pel vostre testimoni avui als Solidaris de Catalunya Ràdio, i fins aviat.
Fins aviat.
Fins aviat, moltes gràcies. Under
pressure. Solidaris. Idees per canviar el món. Pressure.
Hi ha ara tres maneres de ser diferent lluny de la forma binària de veure i viure el gènere. Viatgem a Mèxic, al Pakistan i a Cap Verd amb la Marta Molina.
Els muixes són una figura pròpia de la regió zapoteca, a l'istme de Tehuantepec, a Oaxaca, un grup ètnic i lingüístic situat a Juchitán. Són persones que neixen amb sexe genital masculí, però que assumeixen rols considerats femenins en el seu àmbit social, que tenen un paper clau durant les festes tradicionals i que dins la família i la comunitat exerceixen com a cuidadors dels més grans. Héctor Salinas és coordinador del programa d'estudis en dissidència sexual de la Universitat Autònoma de la Ciutat de Mèxic.
Los muxes hacen un papel importante, por ejemplo, para cuidar a los enfermos, para cuidar a los viejos, y algo que es interesante es que desde niños se les prepara para tal. No es solamente una especie de transexualidad en términos del condicionante social, sino además profundamente aceptada y profundamente respetada en esos ámbitos. Es decir, fuera de este ámbito de la región zapoteca, un muxe sería entendido como una persona transexual que en otros contextos tendría serios problemas sociales.
Oaxaca és un dels estats amb més municipis en estat de pobresa extrema, i és en aquest context on les dones de moltes comunitats acostumen a casar-se joves. Salinas ens explica què passa amb alguns dels homes que es queden a la comunitat.
Entonces, en algunos casos, a los hombres que quedan se les prepara como muxes, entre otras cosas, para que no puedan hacer una familia propia, porque son criados como muxes, y lo que hacen es que desarrollan pues todas las labores que las mujeres tradicionalmente tendrían, ¿no? Por imposición social, claro está, que realizar. Entonces, como no tengo hijas que lo hagan, Pues entonces a uno de mis hijos que nace con genitales de varón, pues lo hago socialmente mushe, sabiendo que es la persona que además va a cumplir las funciones de cuidadora o de cuidador y que va a hacer esas funciones que no van a ser pues las hijas mujeres, bien porque no las tuve o porque están destinadas a casarse y reproducirse.
En zones suposadament amigables amb la diversitat sexual, encara existeixen crims d'odi transfòbics i un seriós problema d'acceptació vinculat, segons Salines, amb el fet de semblar d'una determinada manera i no tant de ser-ho.
Chalo ye YouTube ka ban khol de. Chara. Ali Gulpir, tu kya sakta hai abbu? Ek gaane se tum log ko pack karu.
Marta Ramoneda és fotoperiodista catalana. Va viure 2 anys al Pakistan i allà va conèixer les Kushra. Amb ella i amb les seves fotografies ens acostem a la quotidianitat de les Kushra o Hisra.
És una marginació actualment, una marginació bàsicament social. De fet, fa poques setmanes s'ha passat un projecte de llei en què es reconeix el dret dels transgèneres en el seu passaport. Poden posar una X, que significa que és gènere, el tercer gènere, no? Entre cometes, no és ni home ni dona, és un tercer gènere. Però realment a la pràctica i les meves fotografies el que mostren és una comunitat molt, molt marginada, que no sempre ha estat així, però que actualment ha anat a menys, diguéssim, i viuen en zones molt pobres. De fet, la pobresa està a tot el país, però viuen en comunitats especialment deprimides, viuen molt entre ells, però en condicions molt precàries i molts prostituint-se, treballant al circ, però cobrant el que els hi dona la gent, no? Molt, en condicions molt difícils.
Les Kushra han creat els seus espais de convivència i com que els és difícil guanyar-se la vida dins el sistema social establert, sobreviuen d'altres maneres.
Jo les comunitats que vaig veure, hi havia un gurú que era normalment un transgènere ja més gran d'edat, i la resta de transgèneres que hi havia al seu voltant més joves, doncs els contractaven per un casament, festa del nuvi, doncs ells anaven a ballar, no hi havia dones ballant, hi havia transgèneres, anaven, es presentaven, per exemple, quan s'assabentaven que a la seva zona on vivien hi havia un nen que havia nascut, sobretot nens mascles, anaven a celebrar el naixement del nen, llavors la gent els hi donava diners, demanaven pel carrer, alguns es prostituïen, jo vaig fer un seguiment d'uns altres que treballaven al circ i d'allà també la línia era molt fina, treballaven al circ i la gent els hi tirava diners en una mena de balles on estaven ells a dins ballant i la gent mirava des de fora, doncs homes els hi tiraven diners a ells.
I anem a Cap Verd, a l'Àfrica. Allà hi viu Chinda Andrade, una de les dones més estimades de l'illa de São Vicente, sobretot des que el 1998 va fer pública la seva forma de ser. El seu nom s'ha convertit des d'aleshores en la manera com s'anomenen els gais i les lesbianes i les trans de l'illa. Ara té 35 anys i quan arriba al carnaval ho dona tot per sortir a desfilar amb el seu blog. Marc Serena i Pablo García són els autors del documental Chindas. Serena ens explica la situació dels trans al continent.
Encara hi ha una centena de països del món que persegueixen a les persones en base a la seva orientació sexual o identitat de gènere. Això és especialment delicat a l'Àfrica, on es troben la meitat d'aquests països, i moltes vegades això és perquè són lleis que daten de l'època colonial, o sigui que van ser fetes per anglesos, per francesos, que es van quedar allà i que ara segueixen demanant pena de mort, en alguns casos, o pena de presó per persones en base a la seva sexualitat.
Les dones trans del Cap Verd tenen un respecte i una acceptació que no es troba en altres zones del continent africà.
No vol dir que la seva situació sigui idíl·lica perquè segueixen haver-hi homofòbia, segueix havent transfòbia, no poden canviar-se de sexe, no poden tenir una atenció sanitària que sigui adaptada amb elles, o sigui, hi ha encara molts reptes al Cap Verd, com també hi ha al nostre país, d'altra banda. Però sí que és veritat que la situació del Cap Verd és com molt, molt especial i com un referent, no? I també és un referent, jo crec, perquè els drets de les dones, no?, i la lluita per la igualtat de gènere al Cap Verd és també una referència a nivell regional, i per tant les dones trans es beneficien també de les lluites que han fet les dones, doncs, del seu país. São Vicente, Brasil, che
Posem-hi música per acabar, com sempre, aquesta transició, aquest solidari sobre els nens amb vulva i les nenes amb penis, amb el Xavi Salvà.
Hola, ser adolescent és un període de la vida difícil. Francament, ens hi posem com ens hi posem. Has de decidir tantes coses que estan directament lligades amb el teu futur que sumar-li, a més, orientació o identitat sexual sovint és una empresa heroica que, amb una mica de sort, ens ha transformat en persones d'una resistència, d'un compromís i d'una valentia tan singulars com és el cantant que us vull presentar per acabar els solidaris i que mereix tota la meva admiració com tants i tants adolescents que de ben petits o no cal que siguin adolescents, fins i tot grans, han triat identitats transgèneres, sigui quina sigui. El personatge en qüestió, ja no tan adolescent, és en Ryan Casata, el cantautor, actor i activista de San Francisco de 24 anys, que, com va explicar el documental Songs for Alexis, amb només 18 anys va decidir sotmetre's a una mastectomia doble per treure's els pits i a tot el tractament que avui l'ha transformat en l'home que és i que, com diu a la cançó amb la que ens acomiadarem, avui està vivint la veritat. La veritat que va triar amb només 10 anys, ser l'home que sempre ha sentit que era, malgrat que accepta entranyablement, amb molt d'amor, que pel seu pare sigui encara aquella nena que dona títol a la cançó, Daughter, una joia de criatura, un exemple magistral de transició que us recomano buscar a YouTube i veure tot el seu treball. Un home trans amb un cap digne d'admiració que avui no podia faltar en aquest programa i que ens ha permès escapar del cantó més glamurós, teatral o frívol, per dir-ho d'alguna manera, fins i tot de tantes i tantes cançons, des de l'Express Yourself de la Madonna o de tantes pel·lícules com Mavien Hoss o de musicals com Billy Elliot o Everybody's Talking About Jamie, que ara està tan de moda, i molts altres exemples que, malgrat tot, mai no tindran la força i l'autenticitat d'en Ryan Casata i la seva història absolutament singular. Però no m'enrotllo més. El millor que podem fer és escoltar-lo i celebrar que, gràcies a les noves generacions, és possible que alguna cosa sí que canviarà de debò. Amb joves com en Ryan o com els que avui ens han acompanyat, segur que hi ha esperança.
De l'Escola Magòria de Barcelona a San Francisco, doncs de l'Ada i la Cora i els seus pares i professors, a Ryan Casata. Marxem, aquests solidaris l'hem fet la Carla Verdés, el Santi Soler, la Marta Molina, el Josep Maria Campillo, la Montse Barcona, el Xavi Salvà i l'Albert Segura. Tornem, ja ho sabeu, dissabte que ve, si ens deixen, amb més idees per canviar el món.